Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Tots els caps policials que formaven part de l'operatiu de l'1 d'octubre han estat imputats, sobretot els de Barcelona. Són 8 inspectors, concretament inspectors en cap de la policia espanyola, responsables de l'operatiu global d'aquell 1 d'octubre a la ciutat. El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona els ha citat a declarar com a investigats i ordena investigar les ordres rebudes pels agents. És la primera vegada que s'imputen tots els caps policials de l'operatiu a Barcelona. Fins ara se n'havia citat una part, però encara no s'ha aclarit la responsabilitat de les càrregues. Canviem de qüestió. El govern català, l'Ajuntament de Barcelona i una quinzena d'agents socials i econòmics de la capital catalana es comprometen a tenir a punt d'aquí a 3 mesos un pla contra els delictes i la sensació d'inseguretat a la ciutat. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha detallat que encara estan estudiant l'abast d'aquesta reforma del Codi Penal que propugnen, ja que inicialment van caminada a combatre la reincidència en els furts, però no es descarta que finalment també inclogui aspectes relatius als robatoris violents. I en una altra reunió, la delegada del Govern Central a Catalunya, Teresa Cunillera, ha tingut com a interlocutors jutges, fiscals i administracions sobre la situació de la justícia a Barcelona. En acabar, la delegada ha afirmat que l'executiu espanyol i el govern català comparteixen la diagnosi sobre el problema de la seguretat a Barcelona. També us expliquem que el president Quim Torra ha fet aquest matí la seva primera conferència a Madrid en el marc dels esmorzars informatius d'Europa Press. Torra ha assegurat que no acceptarà ni ell ni la Generalitat cap sentència que no sigui absolutòria i ha insistit amb la frase «ho tornarem a fer». Ha anunciat, a més, que demanarà la recusació dels magistrats que el jutjaran. El president ha insistit en la necessitat d'enfortir les institucions en comptes d'apostar per unes noves eleccions al Parlament. A la conferència, on no hi ha hagut cap membre del govern espanyol, hi han anat 3 consellers de la Generalitat, representants de Junts per Catalunya, Esquerra i Bildu, però no pas del PNB, i també el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i nombrosos membres del cos diplomàtic internacional. Dolor i Glòria, de Pedro Almodóvar, és la pel·lícula que representarà el cinema espanyol als Oscars. L'Acadèmia del Cinema ha tornat a apostar pel seu director més internacional, el manxec i guanyador de l'Oscar la millor pel·lícula estrangera el 1999 amb Todo sobre mi madre. I acabem amb un altre nom propi de l'actualitat, el del cardenal Roger Echegaray, basco-francès i president emèrit de 2 dicasteris de la Santa Seu. Ha mort als 96 anys a la ciutat de Cambo-le-Bain, a França. El purpurat havia nascut a la diòcesi de Bayona i va tenir un gran paper en l'obertura de l'Església al diàleg amb el món després del Concili Vaticà II i especialment durant el pontificat de Joan Pau II. Fins aquí l'actualitat, de seguida el Mirador. Avui parlarem de l'assignatura de religió. Abans, el pensament del dia, avui amb el pedagog Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
Josep Pla, el gran escriptor, deia que el seu país era allà on, si ell deia bon dia, li saludaven contestant bon dia. És a dir, per ell el seu país era la seva llengua. Llengua i país formaven una unitat indestriable. I és que la llengua és molt més que un mitjà de comunicació entre les persones. Aquesta és una funció fonamental de la llengua. Però és que la llengua també estructura el nostre món. El món, les coses, la realitat, l'entenem, la copsem, li donem forma i intervenim donant nom a les coses i, per tant, utilitzant una llengua determinada. Per això la llengua és un bé, és un tresor que va més enllà del seu ús, de la quantitat de persones que la puguin parlar. Cada llengua és aquest tresor tan important.
Ràdio Estel.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
endinsa-te'n els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts i mig de les 6. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui abordem la qüestió de la religió a l'escola en general i a l'educació, una realitat que es troba ara en una situació que podríem qualificar de greu, amb dades preocupants. Ens referim sobretot a l'oferta obligatòria que l'escola pública ha de fer d'aquesta assignatura en virtut dels acords de l'Estat i l'Església. Però no només això, sinó de la sensibilitat que les famílies són cridades a tenir per un coneixement que va molt més enllà de les creences. Però anem per parts. Només un 10,27% dels alumnes de primària, secundària i batxillerat dels centres públics van cursar l'assignatura optativa catòlica al curs 2017-2018, xifra referint-nos a Catalunya, és clar, que puja només el 27% si comptem també els centres privats i concertats. El problema destapa el que podríem definir, i així ho feia la setmana passada la revista Catalunya Cristiana, com un gran analfabetisme religiós que ara mateix només està contraposant la tasca del professor de religió. Això ens porta a plantejar com una de les alternatives la presència més transversal del fet religiós i la cultura religiosa a les aules. Recordem que la matèria de religió catòlica és ara d'oferta obligatòria per als centres públics, com dèiem, i d'elecció optativa, és clar, per a les famílies. El fet que hi hagi pobles catalans sense cap alumne apuntat a la matèria, com està passant, fa pensar que no sempre es compleix la primera premissa emparada per l'article 27 de la Constitució, que és el que consagra la llibertat dels pares i mares a l'hora de triar model educatiu d'acord amb les pròpies conviccions. Ens preocupa, a nosaltres a Ràdio Estel, i a molts de vosaltres segur que també, la situació dels professors i professores de religió, mentre es constata des del sector que cal una acció de diàleg entre societat, poders públics i confessions religioses per afrontar un futur de normalització sobre el fet religiós, no només catòlic, a les escoles. I ens acompanyen avui per analitzar aquest tema dos professors de religió. D'una banda, Bernat Villaronga, que és el fundador del sindicat Junts. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda de nou amb vosaltres.
I gràcies. Després de l'estiu ens retrobem, eh? Com passarà a les aules d'aquí uns dies, oi, amb els alumnes?
Sí, perquè suposo que tant els professors com els alumnes tenen ganes de començar a encetar el curs i encaminar-lo com calgui.
Com a mínim, si no li volem dir ganes, podem dir una certa necessitat, no?, de tornar a la normalitat.
Sí, certament, i m'imagino com els pares també deuen voler que els seus fills ja normalitzin el dia a dia, que em penso que això també ajuda que les famílies estiguin més tranquil·les.
I tant que sí. També saludem, en aquest cas, una professora de religió que també ens ha acompanyat altres vegades en aquest col·loqui, Lourdes Montfort, que també és del mateix sindicat i és professora de religió en un institut aquí a Catalunya. Benvinguda, bona tarda.
Bona tarda. A primària, eh?
A primària, perdoni. Sí, de secundària és el senyor Villaronga. Vostè és a primària.
Sí, a Nou Barris.
A Nou Barris. Quin institut o col·legi és?
Víctor Català.
Molt bé, perfecte. Aquesta gran escriptora que porta el nom. I com el senyor Villaronga, el Maragall, no?, de Joan Maragall.
El poeta Joan Maragall, que aquest any fa 90 anys. No és broma.
deixant de banda els noms dels centres. També tenim aquí un professor d'institut, que és, en aquest cas, catedràtic d'Història, Josep Oton, també escriptor i vicepresident de l'Associació de Catedràtics. Bona tarda, senyor Oton.
Bona tarda.
Bé, com està? Com va tot?
Bé, bé, bé. A punt de començar el curs.
Exacte, sí, treballant sí, ja en preparació. Sí, sí. De fet, com que avui som professors, em sembla que és important dir que, a banda d'ensenyar religió a l'escola, avui parlem d'aquest tema, un professor d'història com és el senyor Oton, com un altre professor d'humanitats, de filosofia, o d'una llengua com el grec o el llatí, segur que ha de tenir molt present també la dimensió religiosa del que ensenya.
Ui, tant. Sense els referents religiosos, la literatura, la història de l'art, o sigui, les humanitats en general, no s'entenen.
Sens dubte que sí. Bé, però parlem, si el sembla, de l'assignatura de religió. Ens basem una mica en un ampli reportatge publicat per Catalunya Cristiana i signat per la nostra companya Carme Munté en defensa de la religió a l'aula. La dada, un 10,27% dels alumnes de primària, secundària i batxillerat a centres públics van fer religió no aquest curs passat, sinó l'anterior, el 2017-2018. Dades que confirmen una tendència a la baixa en el que és la tria aquesta, que és lliure, certament, de l'assignatura de religió.
Sí, certament que ens ha de fer pensar a què es deu que la poca, entre cometes, possiblement que sembla necessitat de poder rebre elements de cultura de religió, en aquest cas, que és el que imparteix el professor, i suposo que hi ha diferents mecanismes que caldria analitzar, aquí mateix en podíem parlar, si hi ha la facilitat d'accés perquè l'alumne pugui arribar a optar per la religió, o hi ha molts semàfors vermells abans de no arribar a escollir la classe de religió. Aquesta és una qüestió a tenir en compte. I una altra dada, per mi, ja que comentes el tema, que caldria analitzar-la tranquil·lament, és, com deia també el professor Josep Oton, que és important perquè hi ha altres diguem, disciplines que sobretot tenen aquesta necessitat per entendre o per desxifrar un cert llenguatge. Què està passant amb el molt batxillerat, que la davallada és encara màxima a nivell de religió? I és un tema que seria bo que en poguéssim parlar després, perquè crec que és un deute que tenim el professorat de que aquest alumne també pugui deixar el que és els seus estudis cap a la universitat ja directament, però amb un mínim d'una preparació per poder entendre el món que es troben al damunt.
Per tant, hi ha algunes claus que ja ens dona el senyor Villaronga. Lourdes Montfort, que destacaria sobre alguna explicació que puguem donar a aquesta xifra?
Sí, jo crec que en aquest món moltes coses es contagien. Vale? I hi ha gent que pensa, inclús creients, famílies cristianes, que pensen, bueno, si no l'apunto tampoc passa res, m'entens? Ja té formació a casa. Jo això ho dic perquè, si ens esteu escoltant, famílies, sisplau, és important perquè és un dret que tenim, o sigui, que tenen els vostres fills i filles. I jo sempre poso l'exemple, també l'he posat en el reportatge, no?, de Catalunya Cristiana, l'exemple de la música o l'educació física. És a dir, si un centre digués, mira, aquest any no farem música, perquè no ens va bé, no?, per lo que sigui, perquè no, diríem, ok, diríem d'acord, o protestaríem, no?, i educació física igual. Si algun centre digués, bueno, educació física aquest any, saps què? Tothom que el faci extraescolar a casa seva. Com a vegades hi ha aquestes opinions, no?, en aquest món, que diuen, no, la religió, pues, que la facin a la parròquia o que l'eduquin a casa. Si això està molt bé, però és que, com acaben de dir, no?, acabeu de dir vosaltres, és cultura, no és una catequesi on s'anima a la pregària.
Aquesta diferència em sembla especialment important.
Molt important.
Oi? Perquè les parròquies sí que tenen sentit per educar
clar,
la fe, les famílies.
Sí, perquè eduques...
Però això és formació en religió sense avaluar la fe.
Exacte.
Sense fer catequesi.
Exacte. És una cultura que et dona per entendre tot, la literatura, els quadres, tot, la vida, per anar-la entenent, però ja des de ben petits. ¿Vale? Si arriba el Nadal i resulta que veuen els infants, jo com estic amb infantil i primària, llums al carrer, sí, és Nadal, ah, molt bé, és Nadal, però no, una festa molt bonica, sí, que se celebra, ah, molt bonic, però on estan els seus orígens? Per què passen per davant d'un aparador i veuen allà doncs, el naixement i no saben res? Què passa? No? És a dir, és conèixer que després tu vulguis pregar allà i portar-li cosetes o donar-li petons, això pertany a les famílies i a la parròquia. A l'escola és conèixer i valorar tota la cultura. I no donar-ho, sincerament, és terrible perquè, bueno, jo ho considero terrible.
Uh-huh. El permetre que un estudiant acabi la secundària obligatòria sense saber res d'això...
Bueno, i la primària, jo que estic a primària, exacte, nens de sisè i nenes que no saben. Uh-huh. I llavors, clar, que tenen 12 anys, ja. I llavors, les famílies, sisplau, si ens esteu escoltant, jo és que vaig aquí... Per favor, demaneu. I si el centre us diu, no, és que hi ha problemes, és que no sé què... No, bueno, doncs parlem-ne, a veure què passa.
Però el dret el tenen les famílies, recordem-ho. Ara parlem d'un dret que està emparat constitucionalment, com sabem, i també aquí a Catalunya, que és el de triar la religió catòlica. Però el fet que es digui religió catòlica no vol dir que sigui, insistim, catequesi ni formació en la fe catòlica, sinó que simplement és un dret que forma part d'una col·laboració entre l'Església i els poders públics. Diguéssim.
Clar, hi ha un currículum i en aquest currículum doncs s'ensenyen coses de cultura religiosa catòlica, com el que acabo d'explicar, el Nadal
però,
i la Pasqua.
Però és que, a més, la humanitat no s'entén sense el fet religiós. Podríem ampliar una mica més aquesta anàlisi.
Sí, i després cada professor o professora pot entendre també si ha de també explicar altres religions, i que és lògic també, perquè si has d'entendre o has de veure també les relacions, les coses que hi han igual. Jo, com he fet el diccionari de les religions...
És veritat, sí.
Ho tinc claríssim.
Aquest diccionari que editava ara fa pocs anys a la Direcció General de Fets Religiosos. Diccionari molt recomanable per saber moltes coses. Eh?
Exacte, un diccionari de les religions per nois i noies de 10 a 14 anys que hem fet amb l'associació
UNESCO,
AUDIR, per al diàleg interreligiós.
Sí, doncs, que emana, de fet, d'un diccionari més gran que es va fer des de la Direcció
General. Sí, exacte, aquest és pels infants, que penso que és molt important. Però, bueno, això ja és dintre de que el mestre vulgui fer-ho o no vulgui fer-ho, no? Però que tinguem una cultura del que es viu aquí, com, ja no poso un exemple, Nadal i Pasqua. Què celebra per Nadal? Què celebra per Pasqua? Saber-ho. Tu no ho celebres?
No
cal que ho celebris, però coneixeu? Bé que es coneix Sant Jordi, no? La llegenda de Sant Jordi per tot arreu.
I altres tradicions històriques no religioses necessàriament també es coneixen, encara que no a tothom li agradi.
Però que penso que s'ha de fer la mateixa força. O sigui, nosaltres tenim molt clar, no?, que Sant Jordi s'ha de conèixer la llegenda, perquè fa país, perquè tal... Doncs el Nadal també, la Pasqua també, conèixer-la, tothom,
I saber què és la Bíblia, saber l'Antic Testament, el Nou Testament, algunes nocions, almenys, no?
Clar, i quan vas a veure un quadre o quan llegeixes alguna cosa, doncs quina referència, no?
Perquè hi ha un quadre de l'Anunciació, què vol dir això, per exemple, no? Podríem posar mil exemples,
oi? Com deien a França, no? Qui és aquest home de la poma, no?
Sí, sí. A França fa uns anys, pel que hem sabut aquí investigant una mica, es van posar una mica les piles perquè van veure que hi havia un creixent analfabetisme religiós en aquesta tan cantada laica França, oi? Que van veure que la manca d'assignatures de religió havia provocat aquesta manca. I llavors es va optar per una certa transversalitat, però bé, cada país té les seves maneres de vetllar pel patrimoni.
Hi va haver un socialista que va fer un manifest a favor de la religió.
Sí.
Perquè el seu fill veia que no sabia absolutament res.
Sembla que era Lionel Jospin, no?, el que va ser primer ministre de França.
Sí. Què vol dir això? Que la religió és un patrimoni de la humanitat, no només d'una religió, d'un grup, o d'aquí, sinó és un patrimoni de tots, i n'hem de saber fer un molt bon ús. Per tant, si és un patrimoni, vol dir que hem de saber-ho administrar. Si ho hem de saber administrar, és a dir, vol dir que ens hem de posar d'acord de quina manera volem que la societat que va sortint dels centres educatius tinguin el màxim de formació en aquest sentit. I aquí és una implicació de tots els docents de religió i de no religió. Per tant, es pot dir que és una matèria pendent a poder tractar-la a fons per donar-li el sentit que es mereix en els centres educatius.
Mm-hmm. Algun comentari des de fora del professorat de religió, senyor
Toni?
Sí,
jo crec que la crisi, diguéssim, aquesta que estem veient de nens matriculats a religió, té a veure amb dos factors. Un, diguéssim, la secularització general de la societat. Vale? L'altre dia estava veient una notícia de que un grup d'intel·lectuals demanant unitat de determinats partits citaven Abraham Lincoln i deia, una casa no pot estar dividida contra ella mateixa. Uh-huh. Una frase de l'Evangeli, no? I una vegada em vaig trobar també una classe de filosofia a batxillerat, una noia que em deia que no feien falta els manaments perquè ja el sentit comú ja ens dèieu que estava bé malament, i digue, posa'm un exemple, que diu, pues, no facis als altres el mal que no vulguis que et facin a tu.
Sí. Aquest sentit comú resulta que ve d'aquí.
I no saber-ho és un problema, d'acord? ¿Vale? I d'altra banda, jo penso que té a veure una crisi de les humanitats. És a dir, està relegada la Bíblia, però estan relegats els clàssics, i la literatura, i el Quixot, etc. I aleshores, això, ho noto més jo, que no pas vosaltres, els meus companys que sou de religió, però jo també ho noto. Que hi ha com una mena de que no té importància les humanitats, i això va en detriment de la consciència social, de la formació. Perquè volem ensenyaments que siguin molt pràctics i ràpidament traduïbles per buscar feina, però no estem formant les persones. I formar les persones vol dir agafar tot el bagatge que ens donen el pensament que s'ha anat acumulant al llarg dels segles. I el pensament religiós, i en el nostre cas el judeocristià, és fonamental. Si no, doncs hi ha aquests lapsus, no? I després, clar, dius, no fa falta la religió, però no veus que això que tu creus et ve de la religió. No te n'adones.
És clar. Recordo un professor que quan jo estudiava deia una vegada la cultura occidental i la història d'Europa i d'Occident, agradi o no, es basa en el cristianisme. Podeu creure o no creure, però es basa en el cristianisme. En aquest cas, les religions.
I si em permets, i després la gent diu, bueno, si no hi ha formació religiosa a l'escola, a casa. No, el que hi ha sovint, no a casa, sinó amb l'ambient, és de formació religiosa. Jo ho veig amb història, no? I els meus alumnes en venen, i clar, les idees que tenen història són d'Àguila Roja, aquella sèrie que feien no sé què, de quatre pel·lícules que han vist, però clar, no han llegit mai res sobre això, i el que tenen són prejudicis. Uh-huh. I per tant, alerta, perquè dius, ostres, és que si no els estàs formant en l'àmbit on s'ha de formar, que és l'escola, es deformen amb prejudicis que venen d'això, d'imatges, tal, que la religió i el cristianisme han fet moltes coses malament, però moltes molt bones, i que no es coneixen.
Clar. Potser la família és una educació més general, no tant de coneixements amplis, que per això hi ha l'escola, no?, i la formació.
És que el professor Josep acaba de tocar, jo penso, el que és el moll de l'os. Donem per fet moltes coses que els alumnes no saben, i aquest és el drama. Fins i tot hi ha professors que, quan estan parlant del tema que sigui, ni de l'edat mitjana, ni el Renaixement, se n'adonen que l'alumne no capta a vegades el contingut de la paraula que el professor dona per entès, que ja ho saben. Imagina, per tant, què vol dir? Que potser hem d'anar molt a fons per saber que l'alumnat, no sé si dir que és verge en aquest camp de la cultura religiosa, o que té una absència de coneixements, tampoc vull dir ignorància, perquè no seria correcte, però sí que és cert que l'alumnat, com diria el Lluís Duch, el nostre estimat Lluís Duch,
sí,
se li ha buidat de contingut les paraules. És a dir, no sap el sentit que té la paraula en si mateixa. I això és una feina que haurien de tenir fins a la religió, la cultura, etc, a fer compte, perquè quan tu parles, evidentment que vol dir que tens una tipologia de pensament que et ve donat per casa, per família, per escola, per amics, però què vol dir? Que quan tu parles ets capaç de raonar algun tema de decisió. Però si aquesta decisió no té un contingut de fons, com ell comentava, tu pots trobar-te que hi ha persones que possiblement diuen que no són creients, però l'actitud que prenen és una actitud d'una persona, ojalà fos amb els creients. Per tant, vol dir que sí que hi ha en part una part de responsabilitat en el sistema educatiu que ens pertoca a tots.
Avui ens acompanyen en el nostre col·loqui els professors de religió Bernat Villaronga i Lourdes Montfort, i el catedràtic d'Història Josep Oton. Parlem de l'assignatura de religió, que té molts vessants, evidentment, en el nostre sistema educatiu, a Catalunya particularment. Hi ha tota una xarxa de centres concertats d'ideari cristià, que ja ofereixen, evidentment, la religió, perquè forma part de l'ideari del col·legi. Però, és clar, a l'escola pública, insistim, no hi ha obligació de cursar religió, però sí el dret de les famílies a demanar-la i l'obligació de les escoles d'oferir-la als qui vulguin, no? Queda clar que aquí no hi ha cap obligació.
És una oferta obligatòria, però que en quedi clar que és tant a primer, segon cicle d'ESO com a batxillerat. Uh-huh. A vegades ens pensem que a batxillerat no, i a batxillerat exactament hi han aprovat 70 hores, que no són qualsevol cosa, per poder impartir la classe de religió. Per tant, també és veritat que quan tu veus que la normativa posa tantes hores, és molt llaminera aquestes 70 hores per deixar de fer religió i que els adonguin per una altra cosa. Ho dic així, tal qual, perquè és cert.
Clar, aquí volia entrar en la qüestió, no sé si de la picaresca d'alguns centres o directors de centres que busquen qualsevol argument, per no dir excusa, per no oferir la religió, amb allò de, és que només n'hi ha un, o aquest tipus de coses, o jo és que això va contra la laïcitat. Com està la situació?
Permeten que això és bàsic, el que acabes de dir és bàsic. Fem que només hi ha un alumne, però és que estem parlant que no és el dret del professor quan estem parlant, per exemple, de batxillerat, sinó que és el dret de l'alumne que el sol·licita. I si aquest alumne el sol·licita, se l'ha d'atendre. En tot cas, si algú que no està d'acord, doncs que canvin els acords internacionals, que canvi el que faci falta, però mentre hi hagi un sol alumne que sol·licita ser, rebre, ho ha de rebre. I aleshores l'administració això ho sap, i per això ha de facilitar que això sigui possible. El que abans comentaves, hi ha centres, on evidentment no, deuen haver-hi centres, pel que es veu, uns 700 que no es dona classes de religió. Algun, home, alguna cosa deu passar, alguna cosa deu fallar, no?
700 centres públics de Catalunya actualment no la donen almenys tot el curs, diguéssim. A vegades no supleixen baixes, no? També
no, que no hi ha cap alumne.
Que no hi ha cap alumne, perdoni. Ara anem a un altre àmbit. Sí,
no, que és molt diferent. És a dir...
Que teòricament és legal, perquè si no hi ha cap alumne no es dona, però sembla com increïble.
Sí, bueno, evidentment, és increïble. Però també existeixen els miracles amb això, perquè fem desaparèixer l'alumnat, no?
Sí, sí. No volen religió, però hi ha miracles, eh?
Per això dic, perquè per tant seria bo... De que la gent potser valori, començava, és veritat, que estem en un espai encara d'un laïcisme actiu, però jo penso que pertoca ja una visió de responsabilitat. I aquesta visió de responsabilitat ens pertoca a l'administració, jo penso que també en aquest part de l'Església, i també al professorat de claustres, perquè sàpien quin tipus de formació volen que rebin els alumnes en els centres educatius. I això és bàsic.
Home, jo vull aportar, ja que estava ja abans dient a les famílies que s'animessin, també des de l'Església. És a dir, capellans... que esteu escoltant ara, sisplau, i catequistes, animeu a les famílies. Inclús us diria que us feu amb el full d'inscripció de matrícules, on a baix posa que has de marcar una creueta si vols religió o vols alternativa, i inclús pots posar, no?, catòlica o les altres, que es pot imprimir perquè està penjada, el Departament d'Educació ho té penjat, tu busques... Ho imprimeixes i poses les còpies allà i animes a les famílies a fer-ho. Perquè a vegades el que jo veig, perquè està el sindicat també amb la formació i anant visitant escoles, doncs m'he adonat, no?, de que hi ha famílies que, clar, ja bastant problemes tenen, pues, per trobar escola, perquè, jo què sé, els llibres, els no sé què, no sé quantos, i llavors és un plus, no?, de dir, ostres, i ara la religió. Llavors, facilitar-ho, ja que hem de ser acollidors i acollidores, doncs si l'Església fa això, mira que és fàcil, eh? Imprimir els fulls, la primera missa familiar que es faci amb infants...
En els àmbits d'Església, que són diferents dels educatius, però
clar,
que també
és que,
poden...
Però és ara, no? És ara, perquè el 12 es comença, i normalment si algú...
I es pot rectificar, perdó?
Es vol canviar...
La prescripció o alguna família se n'ha oblidat o el que sigui?
Sí, per exemple, jo poso un exemple, que es fan les matrícules a P3, no? I tal. Però cada any es poden canviar. És a dir, però s'ha de fer, la normativa diu que s'ha de fer o a final de curs anterior o a principi. Per tant, ara estem al principi.
Som a temps encara.
Som a temps. Potser concentra et digui, no, al principi volia dir de l'1 al 12. Bueno, vale. Però en principi, si tu el que vols és afavorir que l'educació sigui integral i integradora i les famílies que tenen un dret el puguin exercir, doncs jo us ho dic, porteu els papers, imprimiu-los, poseu-los, digueu-li a les famílies, expliqueu-li l'important que és i que l'entreguin. Si després allà et diuen, no, aquí no hi ha... Jo l'entrego, perquè a mi m'agradaria que es fes religió. Després vosaltres feu, des de la direcció, sol·liciteu al departament que enviïn un professor o una professora per fer això. Jo ho sol·licito, vale? I a més, bueno, és que així es fan les coses correctament. I,
doncs endavant,
i
molt
necessitem
bé.
Que l'Església es posi doncs les piles.
La col·laboració de l'Església, que no és cap retret, sinó que és simplement
no,
una interpel·lació.
No, animar-vos, perquè és molt fàcil. és molt fàcil.
I tant, i tant. Sabem que hi ha molts capellans que ho van dient, però potser cal buscar la màxima eficàcia amb això, no?
Sí, sí, cartells, fotocòpies...
Senyor Villaronga, breument, i després senyor Otón.
No, un cop dit això, la pregunta és què fem amb el 80% que no reben cap coneixement del fet religiós en els centres públics?
I que tenen el dret també a no rebre'l l'assignatura, com a mínim.
Sí, però aviam, què fem? És a dir, quina és la responsabilitat que tenim entre tots que aquests alumnes també puguin tenir uns mínims perquè puguin sortir, si més no, sàpiguen doncs, tenir aquesta lectura ampla quan vagin a altres llocs. Aquesta, jo penso que és un repte que el CIERC també ho està veient i ho està tractant.
Pràcticament, el Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica, per dir-ho exactament.
Exacte, sí.
També hi ha una entrevista a Catalunya Cristiana la setmana passada amb el seu responsable Pere Micaló, de Girona. Sí.
Jo penso que és el moment en què l'Església Catalana té una responsabilitat important i bàsica, com la té també el Departament d'Ensenyament. I aquí faria un crit, faria una veu perquè es trobessin i intentessin trobar una sortida en aquesta situació d'un país, aquest país que volem, que necessita ser cult, de tenir uns coneixements, com hi ha altres països que no cal ser creient per rebre coneixements del fet religiós. Jo penso que amb això ens hi hauríem d'abocar tots, com a
responsabilitat. Estem parlant del dret a saber, a formar-se sobre un fet, com és la religió, que és patrimoni de tots. Sí. No es parla d'obligar les persones a creure. És que són diferents les coses, oi? Sí. Bé, senyor Josep Oton, encara...
Sí, dues qüestions. Una és, a vegades sembla com que, si fa religió no pot ser una altra matèria. I aquí hi ha una trampa, perquè ara estem parlant de competències bàsiques. I jo puc aprendre català o el que sigui, o història o tal, per mitjà de la classe de religió. És a dir, estem reforçant aquelles competències bàsiques de raonament, d'anàlisi i tal.
Per mitjà, de pensament, fins i tot de filosofia.
De pensament, de pensar a través de la classe de religió. És a dir, que aquesta idea de que hi ha unes matèries que són útils i les altres no, ara, amb aquest nou paradigma educatiu que tenim amb les competències bàsiques, això canvia, i, per tant, les competències poden treballar perfectament amb continguts de religió com es poden treballar amb continguts de geografia. Això d'una banda. I després, per experiència pròpia, els anys que jo porto la docència als centres públics, jo tinc una magnífica experiència amb els meus companys que eren professors de religió, magnífica, però no només jo, sinó tot el claustre. Vull dir, si tu preguntes, doncs potser molts companys del claustre no volen religió a l'escola, però que sí que volen aquell professor de religió.
Per tant, les persones som les que, d'alguna manera, donem més bona imatge allò que alguns no volen.
Perquè
no?
Són gent compromesa, gent que ve del món, això, de parròquies i que estan acostumats a les esplais, a una dinàmica...
D'acció social, de vegades,
social,
de
Càritas... O col·laborant amb ONGs, i que porten tota aquesta dimensió i la porten a l'escola. I la meva experiència és que els professors de religió, això, en general, ho fan.
Doncs bé, celebrem que al seu centre, com segur que en altres també passa, hi hagi aquesta bona sintonia. Ara farem la nostra habitual breu pausa a aquesta hora, passen 2 minuts a 2:15, però encara seguirem, perquè m'agradaria comentar alguns aspectes sobre la regulació actual de l'alternativa a la classe de religió i la situació laboral també dels professors de religió. Tornem de seguida amb la notícia curiosa que ens porta el Rafa Sanahuja i l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1. Us proposem una peregrinació de 9 dies a la ruta de Sant Pau a Turquia amb la parròquia Sant Pere de Rubí i viatges al Corte Inglés. Istanbul, Esmirna, Éfeso, Kusadasi, Sardes, Didima, Pamukkale, Konya i la Capadòcia per només 1.590 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyament de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. La ruta de Sant Pau a Turquia amb viatges al Corte Inglés. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el col·loqui. Des d'aquí, des del Mirador de l'Actualitat, ens acompanyen avui en directe, com sempre, a l'estudi de Ràdio Estel, els professors de religió Bernat Villaronga i Lourdes Montfort i el catedràtic d'Història Josep Oton. Donem pas a la notícia curiosa. Tenim a punt ja el Rafa Sanahuja. Endavant. Bona tarda, Rafa.
Bona tarda, Ignasi. Mira, jo volia preguntar avui, i canviant molt de tema del tema que avui ens ocupa, llenço la pregunta a l'audiència. Creieu que tot en aquesta vida té un preu? Per exemple, quan pagaríeu per anar de tapes amb un borbó? perquè, o cregueu o no, hi ha unes tarifes. Això llegim en una notícia a la pàgina web del diari El País, que titulava així: menjar tapes amb un borbó costa 1.000 euros. I és que sembla ser que hi ha una forma de conèixer Madrid a l'abast de molt pocs. Visitar en soledat el Museu del Prado, rebre classes de cuina d'un prestigiós cuiner, assistir a una correguda de bous privada, contractar el millor tallador de pernil del món per un sopar íntim, que sembla ser que hi ha aquest títol, el de millor tallador de pernil del món, o anar de tapes amb una prima del rei, són alguns dels plans que els rics que visiten la capital del regne poden fer seus a cop de targeta de crèdit. Així, pim-pam. En el negoci del luxe, aquest tipus de turisme se li coneix com high net worth, gent que amb xòfer a la porta rep assistència personalitzada i els que els mostren les ciutats reputats paisatgistes i catedràtics d'història. Maite Pinado, professora d'Història d'Art, explica a la notícia que no oblidarà mai la novaiorquesa que va contractar per ella sola el Prado, ella sola, al Museu del Prado, amb la historiadora. Aconseguir aquesta quietud en un dels museus més importants del món costa 4.300 euros. La dona va dedicar tota l'hora a una sala, la de les Menines. Era el somni de la seva vida. Pinado, col·laboradora de protocol al museu, també ha acompanyat en aquestes visites exclusives a cares conegudes, com la del cineasta Martin Scorsese, que es va limitar la seva visita a veure tres crucifixions, les de Velázquez, Goya i El Greco. Es veu que després de tantes pel·lícules sobre mafiosos sentia que tenia necessitat de redempció. Més exemples. Virginia Irurita és fundadora d'una de les agències de viatges de luxe amb més potència de Madrid. Irurita ofereix viatges a mida amb la precisió d'un sastre. No hi ha dos iguals. A un matrimoni jueu interessat en mostrar als seus fills els revers de l'Holocaust, els va contractar una xerrada amb la neta d'Àngel Sansbrit, el diplomàtic espanyol que va salvar a milers d'hongaresos de la mort. Per als que senten curiositat pel Madrid de la noblesa, organitza una ruta de tapes amb una borbó. Dues hores de petar la xerrada. Per a ti costen 1.000 euros, com dèiem abans. I un últim cas. Dos empresaris russos volien veure una correguda de bous entre setmana. Van cridar a les oficines de les ventes i allà els van dir que només hi havia corregudes els diumenges. Un ramader espavilat es va oferir a organitzar una en exclusiva. El preu? 36.000 euros. Pam, pam, pam. Va llogar la plaça de toros de bous del Casar a Guadalajara. Es va fer l'entrada amb passeillo, amb banda de música i la presència d'una parella de la Guàrdia Civil inclosa, com Déu mana. En fi, tot això. A mi la veritat és que, tenint tot en compte, m'estranya que no ens hagin arribat encara propostes per incloure la visita a Radio Estel a les visites de luxe que es fan a Barcelona. Encara que ben pensat, millor que no, que aquí estem massa ocupats i debatent sobre política i educació i totes aquestes coses. Quines coses, Ignasi, a mi, que tenia una piscina neta disponible a l'estiu ja em semblen vacances de luxe.
Gràcies, Rafa. Bé, em sembla que aquesta història tan desenfadada que ens has presentat té molt a veure, encara que no ho sembli, amb el que estem parlant, perquè veure el Museu del Prado sense tenir coneixements religiosos
bueno,
és impossible.
És que he sentit aquest bon home i pensava, és que jo he tingut un dinar de luxe per 12 euros a Pineda de Mar, a Can Marquès.
Oh, és clar que sí.
I després he tingut un pa de luxe a un flaquer de pa que el fa pel seu compte, que és l'Enric de Barcelona. Vull dir que, per tant, no cal anar tan lluny, eh?
Queda clar que la ironia del nostre company, Rafa, també l'hem d'assumir i, evidentment, els oients també ho fan en tot cas. Bé, si vingués algú a Radio Estel amb una visita de luxe, els ingressos no anirien malament, però bé, no els podem incloure. Senyors, m'agradaria comentar, en el minut que ens queda escàs, com està ara mateix l'alternativa a la religió. Hi ha una alternativa de valors, per tant, sí. Està ben regulat, això.
Sí, educació en valors. És a dir, sempre ha fet un procés, sempre ha hagut una alternativa discutida, però sempre ha hagut un procés. I ara és l'educació en valors, que teòricament ho ha de fer l'àmbit de filosofia, de valors, ètica i valors, i ho donen ells. Suposo que també està regulat a nivell de...
A primària.
A primària, sí. Ho fa un mestre o una mestra, que pot ser la tutora o la que el centre esculli de valors. Jo puc aportar que moltes coses, si t'avens, no bé, jo, per exemple, personalment faig valors també, a vegades, amb els de valors, ens ajuntem i passem una pel·lícula, com Quirico la Bruixa, o coses de valors, el fem conjunta, i després separats.
Ho hem de deixar. Moltes gràcies. Avui hem parlat de classe de religió. Disculpi, senyor. Tot i que ha estat esmentat pel Rafa, eh? Ha parlat
de catedràtic d'història. Sí, em veig jo fent de guia turístic.
Gràcies. Avui Bernat Villaronga, Lourdes Montfort i Josep Oton. Fins una altra. Bona tarda. Adéu-siau.
Gràcies.
Seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.